Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Com ja sabreu, durant una hora navegarem per la galàxia de les estrenes, la de les sèries també, i la de les notícies relacionades amb el món del setè art, el món del cinema. I en aquest viatge a la part tècnica ens acompanyarà un autèntic tot terreny en el món de l'àudio. Estem parlant del gran David Mairà, les controls de la nau. Exacte. El primer oficial de bord i copresentador, el capità Ferran Perica Ramos. I el comandant de la nau, servidor de vostès, en Joan Butterjona. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé. Anem aquí una altra vegada en aquest quart programa de Planeta Cinema 2.0.
Mica en mica s'omple la pica, no? Em diuen?
Sí, sí.
I bé, jo també content d'estar aquí novament amb tu, amb el mestre David Mairal, i per part d'oferir a tots els nostres radioients, als nostres estimats planetaris, doncs un munt d'històries, un munt de continguts que evidentment avui també els donarem i que crec que poden sorprendre molt l'audiència, gratament, evidentment, per part positiva.
Doncs sí, la veritat és que és un programa molt interessant, després de que la setmana passada, pel tema de la castanyada o Halloween, per qui vulgui escollir, doncs tenir un programa ben carregat, amb moltes sorpreses, i que parlarem de dues pel·lícules, que una és Skyfall i l'altra és El ladrón de palabras.
Exactament, dues pel·lícules força diferents, de registres totalment oposats, pràcticament, podríem dir, però que precisament això busquem que s'enriqueixi doncs, el debat, el diàleg, i que tots es puguin generar una opinió que quan vagin a la sala del cine a veure aquestes respectives pel·lícules doncs puguin dir, doncs mira, doncs estic d'acord amb en Joan o no tan d'acord amb en Ferran, que generin la seva pròpia opinió. Per tant, això ho podran fer amb aquest programa que ve farcit i carregat de bons continguts.
I a més de tot això, parlarem de la notícia bomba que va sortir fa uns dies i que bé, ha revolucionat el món del cine, sense cap mena de dubte. I bé, que és la compra de Disney de l'empresa Lucasfilms, l'empresa propietat de George Lucas, que és un dels temes que parlarem de manera de força àmplia,
sí, sí, força
àmplia, amb alguna que altra sorpresa, que encara no desvetllarem, lògicament, perquè som així de discrets en aquest programa quan tenim aquests tipus d'informacions.
Però encara tenim més, Joan, perquè avui també parlem de sèries, que si no, un dels apartats estrella de Planeta Cinema, perquè avui doncs, viatjarem doncs, a Person of Interest, aquesta sèrie d'èxit que ha arrasat massa, sobretot als Estats Units, i que s'està tinguent una gran, no a nivell dels Estats Units, però un gran seguiment per part de l'audiència també aquí a Espanya.
Sí, la veritat és que crec que el calendari d'emissions ha afavorit molt aquesta sèrie i el fet que s'emeti en prime time a la Sexta, encara que de moment, perquè encara no han arribat els capítols, siguin repeticions, doncs fa que sigui una d'aquelles sèries que sigui més fàcil seguir a l'hora de poder seguir sèries internacionals, que la veritat és que, bueno, és una mica complicat de vegades.
Però en tot cas, aquí no és complicat, és que ja preparem el terreny per aquest, bueno, per aquesta sortida una vegada més cap a l'atmosfera amb aquesta nau de Planeta Cinema, i ara és quan hem de realment dir-li al senyor David Mairal que engeguem reactors
i endavant les estrenes de la setmana.
Som-hi!
.007 torna amb Skyfall.
Ben Stiller, Vince Vaughn, John Hill i són los amos del barrio.
Després de l'assassinat d'un dels veïns d'un barri, es crea una patrulla de vigilància que acabarà descobrint una trama alienígena per destruir el món.
Film que és una comèdia amb tons de ciència-ficció que agradarà als fans del protagonista de Algo pasa con Mary.
La nova pel·lícula de José Luis Cuerda és Todo silencio.
L'acció està ubicada a Noitia, Galícia. 20 anys després de deixar el seu poble natal, Fins torna convertit en policia i comprova que tot ha canviat. Ara, el tradicional contraband de tabac ha estat substituït pel narcotràfic que està sota el control del que fou el seu millor amic de la infància, Brinco.
Drama ambientat en el món de les drogues per a mans del director de Los Girasoles Ciegos i dels seus protagonistes, Kim Gutiérrez, Miguel Ángel Silvestre i Celia Frejeiro.
I per acabar, Dràcula 3D de Darío Argento. Un film que destinem per a mans dels vampirs doncs, més sanguinaris.
I ara anem a parlar una de les estrenes d'aquesta setmana, que bé, ha sigut més discreta, després del tsunami també una mica de manera de James Bond, tot i que bé, després ho comentarem, però a taquilla no ha anat tan bé, tot i que ha sigut un gran èxit, però clar, tenir l'impossible, encara que sigui mentida. Doncs estem parlant d'una estrena que va sobre el món literari, que va sobre les paraules i sobretot va de Ladrón de Palabras.
De la Cuente. Ahí está él, apenas un crío preguntándose qué le reservaba el futuro. Quería ser escritor, pero no encontraba las palabras.
Tómatelo como un hobby, solo hasta que tengas la cabeza en su sitio.
Papá, no es eso lo que busco, tengo que mantenerme solo.
No, yo te mantengo por ahora. Tienes que empezar a asumir responsabilidades.
Y de repente allí estaba ella. Por primera vez vio un mundo más grande que aquel en el que había nacido.
Tengo que acabar esto.
Vale, tú te lo pierdes.
He acabado.
Ese fue su momento.
No, dime la verdad. ¿Qué ocurrió realmente?
Debido a la situación actual del mundo editorial, ahora mismo no sabría cómo publicar un libro así.
Lo que hasta entonces había sido su mundo, de repente, se le hizo pequeño.
No tenemos dinero.
Shh. No soy quien yo creía ser. Y me aterra no conseguir serlo nunca.
Sabía qué vida quería. Y sabía lo que debía hacer para conseguirla.
Es totalmente distinto a todo lo que habías escrito.
Tengo que decirte algo.
Espera, aún no ha acabado. Ahora es cuando se pone interesante. I can't escape it now. Don't let you tell me.
El Ladrón de Palabras, aquesta pel·lícula sobre el món literari, literari, de Dennis Quaid, Olivia Wilde, protagonitzada per Bradley Cooper i Zoe Saldana, és la pel·lícula que ha arribat aquest divendres passat a les cartelleres i que ara, doncs, des d'aquí, des de Planeta Cinema 2.0, farem la nostra crítica. Bé, és una pel·lícula, com diem, que està ambientada en el món literari, que parla d'un escriptor, una mica, que busca la seva inspiració i bé, el troba en llocs insospitats i això farà doncs que la pel·lícula plantegi diferents dilemes morals i que parla una mica també sobre el preu de la fama d'aquest món literari i sobretot el significat del que jo crec que és més encertat i és el títol en anglès, el títol original d'aquesta pel·lícula de Bradley Cooper. The Words, les paraules. Jo crec que és una pel·lícula que va sobre les paraules, sobre les històries, sobre el que hi posem a cadascuna d'aquestes històries i sobre el preu que hem de pagar per expressar allò que sentim a través de les paraules. Crec que és una pel·lícula molt interessant que, bé, sense desvetllar-ho, diguéssim que són com tres històries que acaben parlant, sinó de la mateixa història. Això fa que crec que té un començament bastant intens, molt interessant, que veiem la dinàmica d'una parella que és Bradley Cooper i Zoe Saldana, que després, a la segona part, una mica el segon acte d'aquesta història, que crec que està dividida clarament en tres parts, baixa una mica al peu de l'accelerador, tot i que és la història que ens explica és essencial per entendre tot aquest conjunt, i un final que dona molt sentit allò explicat i que crec que fa un producte bastant notable. Tot i que, bé, jo crec que és una història interessant, però de vegades no arriba més. Primer per aquest segon acte una mica que crec que l'acció es ralentitza massa. Després crec que la pel·lícula, tot i que fa una cosa interessant, que és intentar transmetre una mica el que un pot sentir quan llegeix, això és molt difícil adaptar al medi cinematogràfic, que aconsegueix bastant bé, però de vegades no, perquè dilata massa el temps. I el temps d'una pel·lícula és un altre que no el literari. De totes maneres, estem parlant d'un producte comercial, tenim una parella molt maca protagonista, com és Bradley Cooper, que hem vist a pel·lícules com Resacón a Las Vegas o Sin Límites, que aquí fa una mica el prototip del personatge que acostuma a fer en aquestes pel·lícules. diguéssim que és un personatge guaperes, una mica gracioset, per dir-ho d'alguna manera. Ja crec que és la part, diguéssim, que diguéssim, millor dona a ell com a actor. Llavors, és veritat que potser com a escriptor potser no és tan creïble, però sí amb aquesta part de nòvio i de nòvio pillint, una mica, per dir-ho d'alguna manera, doncs crec que és ideal, no?, per al seu personatge i en fi, crec que té els seus moments, Bradley Cooper. Tenim un gran Jeremy Irons fent un personatge que no desvetllarem, però diguem que és crucial absolutament a la trama i que, bé, és un home gran que té moltes coses que dir. I per últim, un personatge que és misteriós una mica, que comença la pel·lícula amb ell com a narrador i que és Dennis Quaid, i que ja veurem quina història ens porta de cap. De totes maneres, són tres històries que, encara que en algunes vegades sembla que no tinguin absolutament res a veure, tenen tot que veure. I crec que és un producte que està força bé, que és cert que hi ha millors productes a la cartellera i potser no ha trobat el millor moment, però crec que és una pel·lícula més interessant del que sembla a simple vista i a mi m'agrada força. El que no sé si què li haurà semblat al meu amic Ferran Perica Ramos, que està aquí molt atent, apuntant una mica tot el que li sorgeix.
Tot el que em sorgeix la pel·lícula en si. Mm. És el que estic apuntant. Sempre miro d'escoltar-te a tu. No em condiciona la teva experiència o la teva crítica, és a dir, l'escolto amb atenció, però evidentment, com que jo tinc la meva pròpia idea, doncs anoto aquells punts pels quals m'agrada donar la meva opinió, no? I pels quals crec que la pel·lícula hi passa.
No, no, jo estic perfectament, vull dir,
sí, sí.
No estic criticant per això.
No, jo sé, ja, no dic que estic aquí doncs, amb el meu, no? A la base del discurs que faré a continuació. Jo crec que és una bona pel·lícula, no en cap moment considero que traspassi la barrera d'una obra mestra ni una pel·lícula no. Que marqui un abans i un després. Tot i així, la considero una bona pel·lícula, una pel·lícula que aconsegueix el que busca, que és atrapar una mica el que seria l'espectador dins d'una història que en aquest cas doncs, està representada per, com bé has dit, Bradley Cooper, que encarna un escriptor que en busca de la seva inspiració constant. Podríem dir que és que la moralitat es posa una mica a l'abast o en dubte en molts moments de la pel·lícula, és a dir, a quin preu fins on estaries disposat a arribar pel preu de la fama, de tenir fama. I això doncs xoca directament amb el concepte de moralitat, no? És a dir, si sapiguéssim que seríem reconeguts, famosos, sobretot reconeguts i ben considerats a nivell professional amb allò que fem, fins on seríem capaços d'arribar? Què faríem? On arribaríem? On seríem capaços d'arribar per aquest preu? No? Quin preu pagaríem? Tot això doncs, es demostra i queda manifest en aquesta pel·lícula on veiem doncs, tres vides diferents que formen part, com has dit, d'una de sola. Crec que està molt ben teixit aquesta relació, podríem dir, aquest conjunt d'històries per separat que acaben sent una de sola. Crec que al final té un gir també molt interessant al que és la pel·lícula. Hi ha moltes pel·lícules que al final desentona perquè descompensa el que has vist durant el llarg de tota la pel·lícula. Crec que en aquest cas El ladrón de palabras aconsegueix fer un gir interessant que aporta el que és la pel·lícula en si. També trobo que la pel·lícula en certs moments, el film cau o tendeix a caure en massa lentitud. Això ho vaig notar sobretot, es fa una mica farragosa, no en el contingut però sí en la manera d'explicar el contingut, és a dir, no a on vol arribar, que està clar i això de cara a l'espectador és fàcil d'entendre, sinó la manera d'arribar-hi, que és, sobretot el meu punt de vista, massa, massa lenta i en certs moments s'atura degut a aquesta manca de més fluidesa a l'espectador. Tot i així hem de dir doncs, que també tu ho has comentat, les paraules quan algú es manifesta queden per sempre, és a dir, és l'opinió d'una persona, unes idees, una filosofia, una política, en tot cas, sigui el que sigui, quan tu escrius allò ja queda per sempre i ets esclau de les teves pròpies paraules. En aquest cas, el personatge de Bradley Cooper es veu en un moment de la seva vida que es troba amb la situació de que coi, resulta que té la seva dona que l'estima en bogeria. És a dir, que sentimentalment parlant se sent omplert, és a dir, satisfet a nivell sentimental. A més, comparteix amb ella una casa, és a dir, que té un projecte de futur amb ella. És un noi, com bé has dit, és un personatge tirant a guapo, és a dir, és un tio atractiu. És a dir, que tot apunta cap a un home que no hauria de tenir motius pels quals veure la seva vida buida. En canvi, el personatge que interpreta Bradley Cooper en molts moments veu la seva vida buida. Buida de què? Doncs buida d'un èxit que persegueix a través de la literatura i que no obté. És a dir, ell té el dubte constant de què podrà arribar a ser mentre busca inspiració i mentre no veu clar el seu futur. Això el portarà doncs, a aquella decisió de dir quin camí agafo. És a dir, el camí hipotètic o que no, és a dir, que la majoria de gent té, que és dir, no sé què passarà el dia de demà, jo treballo el dia d'avui, o bé l'actitud de dir, busco la fama pel camí ràpid i fàcil i després que em trobi el que em trobaré. Es troba amb aquest dilema. Aleshores, el personatge, evidentment, no direm que es cull, però el personatge es troba amb aquest conflicte a la pel·lícula, un conflicte que s'aniria jugant al llarg de la pel·lícula, del film, i que dona molt joc amb diferents escenes, diferents situacions que veurem més tard. Aleshores, jo crec que aquesta és una pel·lícula que jo personalment en línies generals li posaria un 7. Crec que és una bona pel·lícula, no és excel·lent, com he dit, no és excel·lent. Sí que crec que hi ha coses que es podrien millorar, perquè de fet l'argument tampoc és un argument estratosfèric, no és un argument com vam dir per exemple en el cas de Looper, que està molt ben pensat, molt creatiu. És un argument força clàssic, és un argument que ja s'ha utilitzat en moltes altres pel·lícules o en altres propostes, és força pla en aquest sentit, no té gaires pics o gaires variacions, però tot i així jo crec que és una bona proposta, és una bona proposta. Crec que Dennis Quaid fa molt, molt bona feina, molt bona feina, perquè és el que constantment és la pedra d'inici dels girs, considero,
sí.
Pels quals l'espectador comença a fer-se preguntes i comença a intentar agafar la diferent informació que va captant d'un lloc i d'un altre. És a dir, gràcies a Dennis Quaid l'espectador és el capaç de fer aquesta conjunció, aquest teixit que hem dit, i de començar, com dirien en castellà, atar cabos,
correcte.
A entendre coses. I si em pot recordar el nom de l'actor que fa del senyor gran, que ara no hi caic,
Jeremy Irons
també està molt i molt bé i crec que és peça imprescindible d'aquesta pel·lícula. Inclús m'atreveria a dir més a nivell interpretatiu, és el meu punt de vista, evidentment, més que el propi Bradley Cooper, que és l'autèntic protagonista. Crec que a mesura que avança el film, Bradley Cooper va perdent pes en la pel·lícula. Tot i aparèixer en cada escena, va perdent pes en detriment d'aquests altres grans actors que en moments l'eclipsen. Jo hi va haver moments de la pel·lícula en què vaig pensar que Bradley Cooper sí que era protagonista, sí que apareixia en totes les escenes, però realment el que aportava no era tan transcendental com els dels seus companys de repartiment.
D'acord, sí.
I amb això doncs, crec que ho he dit tot.
Doncs sí, l'únic que jo també estic molt d'acord amb aquesta gran crítica i gran aportació que ha fet en Ferran Perica, jo també li donaria un 7.
Bueno, és la meva, eh? En però, tot cas, no tinc la veritat absoluta, però la meva veritat.
Estem d'acord, però bé, podia ser que no passaria res. En aquest cas, el que sí que estem d'acord dels dos és que si voleu veure aquesta pel·lícula, només teniu una opció, que es diu Ocina.
Ocina, com sabeu què és Ocina? Doncs la cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya, que com bé sabeu, i si no sabeu, us ho diem aquí a Planeta Cinema,
sí.
Té la millor qualitat, el millor preu, però és que a més amb el millor servei. Que vols aparcar fàcilment? Vés a Ocina. Que vols gaudir de les millors crispetes, llaminadures, refresc, el que vingui en gana a l'hora de veure la teva pel·lícula?
Vés a Ocina,
sens dubte. Vols rebre el millor tracte, el millor servei per part dels professionals d'Ocina? Pues, Ocina estarà encantat de rebre't amb els millors preus del mercat. I ara, a més, amb menús familiars, amb doble de crispetes grans, amb doble de begudes tamany gegant, tot a l'abast el que ens ofereixen aquests amics grans amics d'Ocina, que com sempre patrocinen aquest programa Planeta Cinema.
I que després en parlarem una mica més endavant d'una cosa que ens han facilitat els amics d'Ocina.
Exactament.
Però ara anem a comentar la pròxima pel·lícula, que és a James Bond i el seu Skyfall. Però anem a introduir, en comptes del tràiler, amb la cançó que obre aquesta pel·lícula de James Bond, que és un tema que es diu igual que aquesta pel·lícula, Skyfall, i que canta Adele.
this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Skyfall.
Skyfall, aquest tema d'Adele que obre aquesta pel·lícula de James Bond, la nova pel·lícula d'aquest nou James Bond que va començar amb Casino Royale i va seguir amb Quantum of Solace, que és... Bueno, es diu Skyfall, com aquest tema d'Adele. No diríem què vol dir Skyfall, perquè és destripar part d'aquesta nova pel·lícula de James Bond, i dic que a mi aquesta pel·lícula m'agrada força. Jo crec que de les tres pel·lícules que ens ha presentat en Daniel Craig és la que més m'agrada, perquè crec que si jo crec que les anteriors havia perdut una mica l'essència de Bond, crec que aquesta l'ha recuperat, tot i que introdueix al final nous elements per intentar fer un Bond diferent, però crec que és Bond al cap i a la fi. Crec que aquests nous elements que podrien ser polèmics, doncs crec que s'introdueixen d'una manera força, força més sutil, i crec que el conjunt és un gran conjunt. És un Bond que és més proper a les primeres pel·lícules de Sean Connery. No és una pel·lícula que tingui molta acció com altres pel·lícules de James Bond, que era una autèntica muntanya russa. Aquesta ho és, però diguéssim que té un tempo molt més lent. És potser la pel·lícula més llarga de James Bond, que dura gairebé 2 hores i mitja, que és potser una de les parts negatives. Crec que en algun moment s'hauria d'haver retallat una mica aquest Skyfall, però de totes maneres crec que és una gran pel·lícula. Jo ja l'he trobat, després de 3 pel·lícules, aquest nou Bond, al punt aquest Daniel Craig. Em segueix agradant més Pierce Brosnan, crec que és molt més James Bond. Aquest és un James Bond més dur, més macabre, però crec que ja ha agafat una mica, o potser ha sigut jo que m'he acabat una mica acostumbrant una mica a aquest nou James Bond. És una pel·lícula, com dic, amb una gran atmosfera propietat de Scott Dickens, el director de fotografia, i Sam Mendes, que ens havia portat 2 grans pel·lícules com va ser American Beauty i Camino a la Perdición, i aquí fa un treball molt semblant a aquesta última, Camino a la Perdición, que era també molt fosca, i aquesta pel·lícula, doncs diguéssim que és una de les pel·lícules més fosques de James Bond, realment. I una altra cosa que és veritat que li fa perdre una mica de punts a la part final podria ser que és veritat que s'assembla massa en els últims prolegòmens a la pel·lícula El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, i és que en aquesta saga, i crec que en el cinema en general d'entreteniment, la sombra de Christopher Nolan impregna cada producte. Tothom vol ser el nou Christopher Nolan, però clar, no, no Christopher Nolan, només n'hi ha un, no? I ha influït molt en tots aquests referents de la cultura pop, i la veritat és que estem trobant ara, doncs, en aquesta era de la sobreinformació, se li intenta donar un substrat una mica en tots aquests icones. Què crea abans d'aquestes dues anteriors, que crec que són molt bones pel·lícules de James Bond, no m'havien acabat perquè no eren del James Bond del tot, com considero jo com a fan de Bond. En aquesta sí, i crec que és una gran pel·lícula de James Bond, i bé, jo donaria un 8, crec que passarà una bona estona, disfrutareu d'un gran, i no em puc oblidar de dir-ho, Javier Bardem, amb una escena de presentació brutal, i un 8 per a Skyfall des d'aquí, des de Planeta Cinema, de part d'aquest servidor. I bé, i dit això, que hem fet una mica aquesta crítica de Skyfall, doncs crec que és hora d'anar a l'informatiu.
Doncs sí, i és hora d'anar-hi, doncs anem-hi.
L'informatiu del món del cinema. I bé, hem de parlar de la gran notícia del món del cine, que com hem parlat ha revolucionat el món del cinema. Estem parlant de la compra de Disney, de
sí, què? Que l'ha comprat Lucasfilm. I bé, Lucasfilm anuncia que hi haurà una nova trilogia de Star Wars a partir del 2015, és a dir, per aquells fans de la saga, per aquells fans de Star Wars que són molts, doncs que ho tinguin en compte. Una nova trilogia que de ben segur doncs agradarà i molt a aquests fans incondicionals de la saga.
Doncs correcte, el grup Walt Disney pagarà 3.124 milions de dòlars, perdó, d'euros a George Lucas, que és pràcticament el que tinc ara mateix a la cartera, i que bé, aquest home doncs té ganes de jubilar-se i fer una transició lògicament del llegat de la seva vida. I bé, Lucas, George Lucas havia anunciat ja al juny la seva intenció de retirar-se i deixar la direcció de la companyia a Kathleen Kennedy. Però això, com hem vist, amb aquesta compra no aturarà la producció de la companyia, ni de Star Wars, ni d'altres franquícies que formen part d'aquesta gran empresa que va revolucionar el món del cine, sobretot a partir quan es va crear la Guerra de les Galàxies, que és Lucasfilms. I per parlar de tot això, tenim un convidat molt especial. I bé, aquí tenim, si no m'equivoco, a Ivan Peña, que bé, és una persona que té una vida força intensa, és director de... El primer director ara mateix serà de que espanyol que fa una pel·lícula a Xina, i com he dit, té una vida molt intensa, que ha conegut a gent tan important com Steven Spielberg, com el seu creador d'efectes especials Pablo Hellman, James Cameron, George Lucas, etc. Ivan Peña, molt bona tarda, benvingut a Planeta Cinema.
Hola, bona tarda, Joan, moltes gràcies.
Bé, doncs, bé, anem a parlar una mica... Anem a situar una mica els nostres oients. Sí. Doncs, com vas conèixer a Steven Spielberg, a Pablo Hellman? Perquè la veritat és que és una anècdota molt curiosa, perquè tu et vas colar i... Sí.
Sí, vaig colar-me al rodatge de Salvar-se de Ryan. Això era l'any 98 a Irlanda, rodaven allà al desembarco de Normandia, i jo vaig assabentar que Spielberg rodaria allà, vaig dir, doncs mira, me'n vaig a conèixer a Spielberg. I efectivament vaig a colar-me al rodatge, vaig veure com rodava Spielberg, que és una, bueno, et pots imaginar, és increïble. Sí. I després vaig pensar, bueno, per parlar amb ell, millor me'n vaig a on està hospedat. I ahir va néixer una anècdota, que és, vaig haver de compartir taxi amb dues persones, una era el Pablo Hillman, que és el seu gurú dels efectes especials, i davant tenia la Kathleen Kennedy. I així es van conèixer, el Pablo i jo, i encara mantenim una amistat, imagina't, des de l'any 98. I després vaig arribar a l'hotel on s'hospedava Spielberg, ja vaig fer servir el nom del Pablo, i bueno, vaig acabar berenant en Spielberg i en Tom Hanks. Això va ser el que va passar aquell 98, l'any 98.
Doncs mira, la veritat és que és ben curiós, perquè clar, tu com et vas introduir una mica en aquest món, hi havies fet coses molt abans, perquè el teu pare era il·luminador, tu amb 14 anys, si no m'equivoco, te'n vas anar
a viure als Estats Units.
A viure als Estats Units, on allà vas estudiar doncs cinema a la UICF.
Exacte, en Ciutat de Califòrnia.
Doncs, has treballat com a assistent de l'actor Martin Sheen, etc. Has tingut una vida força intensa.
Sí, estic molt agraït de la vida. La veritat és que, no sé, no, m'ha vingut de cop això. Jo vaig començar als 13 anys en un programa de ràdio que tu coneixes, i suposo que la gent que escolta el teu programa també, que és el Pepe Nieves i la Claqueta. I era un, abans feia els diumenges, jo anava de públic, o sigui, era un nen, tenia 13 anys, i va entrevistar en Toni Llorenç, que és l'amo de Lauren Films. I el dia següent em vaig presentar tota la barra al despatx d'Antoni Llorenç, i li vaig dir que jo volia fer coses de cinema, volia ser crític. Li vaig quedar en gràcia i em va contractar, vull dir, com un nen que col·labora a la seva revista de cinema, que es deia La Claqueta, precisament, i ahí vaig començar, amb els crítics d'aquest país, i jo, un nen allà, veient pel·lícules i criticant-les. I a les 14 anys em vaig anar als Estats Units, el meu pare, que era gaffer, que és el cap il·luminació de pel·lícules que es feien allà, a Hollywood, i arrel d'això doncs, vaig buscar-me la vida, el somni americà, i vaig conèixer el Martin Sheen, que ell tenia un projecte que es diu Hollywood Latino Project per ajudar els immigrants il·legals als Estats Units, latinoamericans, i vaig ser el seu assistent, i bueno, això em va ajudar a conèixer gent que anava a casa seva, com el Coppola, el seu fill, el Charlie Sheen, l'Emilio Estevez. Bueno, això va ser una mica de la meva introducció al cinema. També la veïna que tenim a Los Angeles, el meu pare, Susan Levin, que és ara és una de les executives de Sony Pictures, i bueno, la meva funció va ser aquesta, i d'ahir vaig anar fent, com diem.
Bé, doncs ara parlem una mica de la notícia, no?, que ha sortit aquests dies, que és la compra de Disney per part de Lucasfilm. Llavors la pregunta és què ens depararà una mica el futur, que és el que tu coneixes una mica, com anirà aquest futur de la franquícia Star Wars, que sembla que iniciarà nova trilogia.
Inicia nova trilogia, la 7a, 8a i 9a part, que tenim que recordar que el Lucas, quan ja va crear la Star Wars, ja va definir que tenia nou històries, o sigui que suposadament continuaran en el que Lucas va crear en el seu dia. Vaig parlar amb el Pablo Hillman, i em va dir que, bueno, que ells estaven contents a la venda, suposo perquè mantenen els posos dels jocs de feina i perquè el Pablo és una mica responsable de Industrial Light and Magic, i tot sembla ser que ara tindran molta més feina, perquè ja saps que Disney té un imperi ara de Marvel i de pròpia Disney i Pixar i ara Star Wars i tot aquest món, i Indiana Jones, o sigui que tindran molta feina. És que per aquesta banda tot indica que anirà molt bé la cosa. Tot té que veure què faran amb Indiana Jones 5, com anirà aquesta saga, i Star Wars, per veure si agafaran la línia argumental de George Lucas o els creatius de Disney faran servir un altre, que jo crec que aniran per la banda de Lucas.
Per la banda de Lucas. I bé, saps si, per exemple, el personatge de Matt Williams que encarregava Shia LaBeouf estarà una mica en aquestes noves pel·lícules?
Això és de l'Indiana Jones 5. Clar, Lucas va pensar que la saga devia tindre una continuació i el fil de l'Indiana devia ser aquesta continuació. El que passa és que no va encaixar del tot ni als fans ni en el guió, no està bé aquest personatge. De tota manera, es va signar un contracte per 3 pel·lícules de Nacida View i, evidentment, en el Harrison Ford i el Spielberg. El que es té que veure ara és aquest nou guió cap a on anirà encaminat. Si serà més cap a les antigues trilogies d'Indiana Jones, que per mi és l'essencial i la més bona, o si Spielberg, que està una mica empenedit del que va fer en Indiana Jones 4, farà tot el possible perquè el nou Indiana Jones s'assembli molt més al Tintín que ell va fer, que és com l'Indiana Jones que tothom volia que ells fes. No?
Doncs sí. Bé, anem a parlar una mica també, ja que tu coneixes molt la indústria del mercat xinès, una mica quines diferències hi ha entre una mica el mercat xinès i el mercat espanyol?
Bueno, la diferència, clar, aquí a Espanya potser no es conegui tant el mercat xinès, és molt més Jackie Chan que els clichés, no? Però a Xina, que tampoc és fàcil entrar, perquè només s'estrenen 18 pel·lícules estrangeres a l'any, us imagina't, perquè és un mercat molt gran, la diferència bàsica és que per mi els xinesos tenen la línia de Hollywood, que és a dir, promocionar, és una indústria no subvencionada en la seva majoria, doncs l'empresari té que guanyar calés i és una lluita per estrenar la pel·lícula. A Espanya, com està subvencionada, molts productors no es preocupen ni que s'estreni la pel·lícula. I això em sembla que hi ha una diferència notable.
Doncs sí, i bé, llavors estem parlant d'una indústria, no?, que com està en creixement, perquè si no m'equivoco, crec que quantes sales obren al
dia?
Al dia.
Doncs per estadística són 4 sales al dia, imagina't, 4 sales de cinema que s'obren al dia mentre els espanyols tanquen. Ara mateix m'acabo d'assabentar que Yelmo farà un ERE per tancar sales, bueno, és increïble, trobo que això és lamentable i evidentment és la mort del cinema.
I una pregunta que jo volia fer, per què no treballes a Hollywood? Per què, què és el que realment et crida l'atenció de Xina?
Doncs el que crida molt més l'atenció de Xina és que és un mercat, diguem, per nosaltres occidental, molt verge, i trobo que ara s'està expandint i està creixent, i trobo que és com els pioners, no? Està ja en el moment que això es pot explotar o esclatar. No sé, és un moment d'estar allà i veure què passa i que tu estiguis en aquest moment allà. A Hollywood són molts. A Hollywood, perquè tu facis un puesto, tens que lluitar molt i tens que fer moltes coses allà, no? Mm. A Espanya ni t'ho dic. Aquí a Espanya el pastís ho reparteix en quatre persones i ja és molt, molt complicat. També jo m'he criat tan fora que no em sento massa espanyol en aquest sentit. I a Xina et donen molta més ajuda, estan molt més pendent del que pots contar, què aportes, què pots fer, i evidentment ara és el moment. Imagina't, el James Cameron està a Xina, arribarà al gener per a l'Avatar 2 o totes les Avatars i la seva tecnologia, que la vol posar a Xina, Tarantino en el Kill Bill 3, Oliver Stone viu permanentment a Xina, Keanu Reeves ha dirigit la seva primera pel·lícula a Xina, Tadeo Jones 2 transcorrerà a Xina, o sigui, imagina't, això és un suma i sigue.
Doncs sí, la veritat és que és una indústria... però clar, sobta també una mica, suposo, perquè també són molts habitants a Xina, però quins factors fan que la gent potser vagi més al cine i que la converteixin a Xina amb aquesta gran indústria que és?
La veritat és que el govern, encara que no diguem subvencioni directament moltes pel·lícules, sí que ajuda a director merchandising, bueno, a fer la publicitat, i això sí que ho fa, i ho fa molt bé, protegir la seva indústria. També és veritat que dels estrangers que anem cap allà, ells els agrada molt la visió que pot tindre un estranger sobre fer una pel·lícula allà. O sigui, vull dir, la imatge que té, per exemple, un director d'aquí, com un director xinès, totalment diferent. I això els agrada moltíssim a ells. Volen aprendre, volen saber quina és la teva visió sobre les seves pròpies pel·lícules o la seva pròpia forma de fer cinema. I la forma que tenen el govern xinès d'ajudar és, evidentment, doncs, que les seves pel·lícules estiguin molt, molt publicitades al cinema xinès. Que això ho trobo molt, molt bé, que a Espanya encara això falta.
Clar, perquè a Espanya aquí, amb el sistema de subvencions, una mica reparteix el pastís a quatre gats, diguéssim, no?
Sí, aquí a Espanya és una pena, perquè és veritat que les subvencions arriben a quatre productors, aquests quatre productors als seus quatre amics, i és com un cercle, saps? I perquè tu fiquis al mig un director que comenci, les passarà molt magres, perquè a la crisi no hi ha diners a les teles per prendre les drets d'imatge o les drets d'antena, no hi ha diners per la distribució. Clar, un impossible de Bayona surt una vegada cada 10 anys o, no sé, cada X temps, no? Mm. Però hi ha que ajudar la indústria espanyola d'altres puestos, i això encara costa aquest país.
Doncs sí, una pregunta que et volia fer, o sigui, ara mateix tu ets, com hem presentat, ets director de la Xina, o sigui, si no m'equivoco, ara a finals d'aquest mes de novembre aniràs a fer un projecte documental que es diu The Pink Side of China, no?
The Pink Side of China, sí. Es podria traduir com La mirada rosa de Xina. És un documental que va sortir de la casualitat, conèixer a un director de cinema xinès que és molt conegut a Àsia, que es diu Xu Xian, que jo l'anomeno l'Almodóvar xinès. I aquest home és una persona que té un passat increïble i només concedeix 5 entrevistes a l'any a tots els mitjans del món, i mai ha deixat que es fes una pel·lícula sobre ell, i a mi, no sé, per algun motiu pues m'ha deixat i tinc que aprofitar aquesta oportunitat. I és el que farem. Allà és un documental que sí tracta una mica la vida, diguem, dels gais a Xina, però també com és Xina, el govern xinès, com està evolucionant el cinema a Xina. És una mica d'aquesta banda. Vull que sigui més una pel·lícula que sembli una pel·lícula que no un documental.
D'acord, doncs bé... Moltes gràcies per aquesta aportació. La veritat és que podíem parlar molta estona una mica de la teva vida i trajectòria. A veure quan ens convides a Xina.
Sí, això com vulgueu. Vineu al rodatge. Esteu convidats.
Ah, doncs moltes gràcies. Doncs bé, estarem en contacte i una abraçada des d'aquí, Ivan Penya. I gràcies per compartir aquesta estona amb els oients de Planeta Cinema 2.0.
Una abraçada, Joan, i una abraçada a tots els oients de Planeta Cinema. Gràcies.
Vinga, adeu.
Adeu, Joan, adeu.
Adeu.
Bé, doncs amb aquesta entrevista passem a una nova secció que, bé, suposo que tots els amics del programa ja la coneixen, no?
La sensació que baixa l'audiència, no vols dir? La teva,
sí, la que baixa l'audiència, sí.
Doncs vinga, quan abans millor. I ara, doncs, la família del Facebook.
La família del Facebook! Bueno.
Sí, això dic jo. Bueno, això està pèssim, pèssim, com sempre, eh? Tu en tu línia.
Sí.
Bé, doncs vinga, anem, posem fil d'agulla i anem a dir als nostres estimats planetaris com participar de la red social Facebook.
Doncs si voleu entrar a Planeta Cinema, l'únic que heu de fer doncs, és escriure Planeta Cinema 2.0 i allà trobareu la nostra pàgina.
És a dir, cliqueu en el buscador, poseu Planeta Cinema 2.0 i li doneu a Me Gusta i ja compartireu els continguts de, relacionats amb tot aquest programa que ja porta més de 80 programes. Per tant, es diu aviat, però és així. Mica en mica es van complint programes, es van acumulant i esperem mica en mica anar-ho fent millor. Crítica, autocrítica la farem, però mica en mica anem cap amunt. En fi, és aquí on avançarem els continguts dels programes que parlem cada dia i també, doncs, com sempre, us donem l'oportunitat d'interactuar amb nosaltres a través de les vostres opinions i comentaris, per suposat.
I bé, hem de adelantar una mica una exclusiva que ja hem posat en el Facebook, que és la nostra col·laboració d'Ocina. Aquesta setmana hem pogut entregar també les primeres dues invitacions per anar gratis, atenció, gratis als cinemes Ocina.
Doncs sí, una parella molt benvinguda que avui ha vist com de la mà d'Ocina, qui si no, doncs poden anar a disfrutar doncs, de, bé, de Skyfall, de Ladrón de Palabras, és que n'hi ha tantes i bones, ara hi ha sí. Looper, hi ha pel·lícules molt interessants a la cartellera i gràcies a amics d'Ocina, doncs avui una parella d'enamorats han pogut veure la pel·lícula o alguna de les pel·lícules que hi ha a la seva gran cartellera. Per tant, gràcies a Ocina i ja sabeu, si voleu fer com a José Daniel i la seva estimada parella, entreu a Planeta Cinema 2.0, doneu a Me Gusta i un cop dins de Planeta Cinema, d'aquesta xarxa dels planetaris, contesteu bé a les preguntes que us vagin realitzant, participeu i tindreu l'oportunitat d'anar per la cara, by the face, al cine, amb els amics de
Ocina.
Clar que sí.
I ara doncs anem a una altra secció que...
Un clàssic del programa,
ben dir. Un clàssic, que hem canviat una mica el nom.
Sí, un tema comercial, més que res, sí. de màrqueting, però bueno, ve a ser el mateix, ve a ser l'esperit d'aquelles sèries tan nacionals com internacionals que ens arriben, que arribes a casa nostra, que les trobem per internet, que ens motiven, que ens agraden i que sempre se sorprenen. I a més que n'hi ha un munt per escollir, cosa a agrair també, doncs aquí per l'altre cim ens en fem eco, li donem suport mediàtic i també destripem avui, en aquest cas, una nova sèrie que avui que tenim, Joan.
Doncs avui tenim Persons of Interest, però abans hem d'entrar a la secció que es diu l'indret de les sèries.
I aquesta fantàstica música, una meravella, per tots aquells que s'ho preguntin, perquè alguns diran, ostres, que xula aquesta música, doncs és, sense anar més dubte, sense anar més lluny, la de la sèrie Juego de Tronos. És a dir, que ja ho sabeu, si voleu aquesta fantàstica música, allà al Google o YouTube inclús, podeu baixar-la, és la de Juego de Tronos, una sèrie que tindrem també l'oportunitat de parlar-ne abastament i àmpliament, perquè realment és una sèrie que dona molt de sí i que crec que mereix més estona per analitzar-la. Però en tot cas, no perdem més temps i anem avui a parlar d'una de les sèries Lovers de la Sexta, que la podem gaudir doncs, cada dijous a les 10:25 aproximadament. Person of Interest.
Doncs sí, Vigilados, no? Person of Interest.
Exacte.
És la sèrie que ha nascut de la factoria Nolan i del creador de Lost, de Perdidos.
Correcte. És una ficció de la CBS basada en el guió de J.J. Abrams i Jonathan Nolan i protagonitzada per Jim Caviezel i Michael Emerson.
I l'argument, quin és, Ferran?
Doncs el senyor Finch, Michael Emerson, interpretat per Michael Emerson, és un misteriós milionari que viu a Nova York i que ha desenvolupat un programa informàtic que prediu la identitat d'aquells que estaran involucrats en un crim futur. Una passada. Tal vegada com un botxí o d'altra com una víctima. Amb l'ajuda de John Rhys, interpretat per Jim Caviezel, un ex-boina verda i exagent de la CIA, intentaran detenir doncs, aquesta sèrie de crims.
Però millor que ens expliqui millor el senyor Finch amb més, amb més detalls.
Amb més detall.
Endavant, senyor Finch.
Después de los ataques, el gobierno se otorgó el poder de leer cada correo, de interceptar cada móvil. Pero necesitaban algo que pudiera buscar, que pudiera separar a los terroristas de la población civil antes de que actuaran. La gente quería protección, sin importarles cómo se les protegiera, así que al descubrir un sistema válido, lo mantuvieron en secreto.
¿Y usted cómo lo sabe?
Lo creé yo. Pero la máquina presentaba un problema. La concebí para prevenir otro 11 de septiembre, pero detectaba todo tipo de crímenes. Así que tuve que enseñarle a la máquina a separar todo lo que veía en dos listas: relevante e irrelevante. Los actos que causarían una pérdida masiva de vidas eran relevantes y se remitirían a Seguridad Nacional o al FBI.
¿Y la información irrelevante?
Cada día a medianoche la máquina la borra.
¿Tenía forma de comunicarse con ella?
Creé una herramienta de poder inimaginable para el gobierno. Pensé que un interruptor de apagado sería útil. Así que me construí una puerta trasera.
¿Para acceder a la lista irrelevante?
Solo un número de seguridad social. Si alguien lo descubre, perderé el acceso, así que 9 dígitos, nada más.
Bé, doncs hem sentit aquest àudio que correspon, com he dit abans, tant en Joan com jo, a Person of Interest, una sèrie de la mà de J.J. Abrams i Jonathan Nolan, i que podem seguir doncs els dijous a les 10:25, repeteixo, 10:25 aproximadament. Sempre s'ha de tenir en compte una mica el tema dels anuncis, ja sabeu com funciona això, i aquí el programa Planeta Cinema ho hem anat avançant, però en tot cas una sèrie doncs que ha fet trontollar molt a l'audiència, en el sentit de que als Estats Units ha funcionat molt i molt bé, i que aquí sí que és cert que de moment no ha arribat a aquestes dades d'audiència, també és més complicat, però ha tingut molt bona acceptació per part de l'audiència. Tanmateix, ara podrem veure un parell de pinzelladetes d'aquesta sèrie, podem parlar alguna coseta més, sobretot per saber una mica què ens podem trobar, amb aquest Person of Interest. A més, és una, ara mateix estan fent reposicions, estan guanyant una mica de temps a l'espera una mica d'emetre els nous capítols de nova temporada. Per tant, aquells qui no hagin tingut l'oportunitat de veure la anterioritat, tenen l'oportunitat d'anar copsant una mica el que es desgrana d'aquesta gran sèrie, i les persones que hagin tingut la sort, els espectadors que hagin tingut la sort de seguir-la, sobretot des del començament, doncs podran agafar el tren, agafar el vagó amb l'oportunitat de seguir aquesta nova temporada, amb nous capítols, amb noves accions. No sé què en penses tu, Joan, d'aquesta sèrie. Quina opinió en tens?
És una sèrie que no he seguit, he de conèixer regularment, tot i que bé, com l'he pogut veure una mica a través de les emissions una mica repetitives de que ens ofereix la Sexta, i crec que és una bona sèrie, que crec que és d'aquelles sèries que ha millorat a partir del capítol pilot, que diguéssim que no estava malament però que a mi personalment no em va omplir. És d'aquelles sèries que a mica a mica va avançant, es tornant cada cop més interessant. Té la factoria Nolan i J.J. Abrams al darrere, que deu ser explosiu, perquè realment J.J. Abrams ha creat grans sèries de ficció, com sigui Fringe, com sigui La Gran Perdido, sobretot, i la factoria Nolan, què dir d'ella? El germà de Jonathan Nolan, que ha fet la majoria dels guions de les seves pel·lícules, com és el cas de la trilogia de Batman o Origen. Bé, la veritat és que és una sèrie molt bona, molt interessant, que té un de, ara que parlem de Perdidos, un dels protagonistes de Perdidos, que és Michael Emerson. I també tenim a Jim Caviezel, que bé, ens ho recordem sobretot en aquella Passió de Mel Gibson, que on feia de Jesucrist, lògicament. I bé, la veritat és que trobo que és una sèrie que està molt bé, que ha anat guanyant, i que bé, esperem aquesta segona temporada, que espero que arribi com més aviat possible a les graelles espanyoles perquè la podem gaudir.
Doncs sí, unes graelles espanyoles que ara mateix estan una mica amb una mica, no diré convulsió, però sí que diria potser una etapa una mica de transició, en el sentit de que evidentment a mesura que van acabant projectes nous han d'omplir novament la graella, i en aquest sentit és important que els projectes que vagin entrant sedueixin a l'espectador. Ho hem parlat aquí moltes vegades i aquí juntament amb el Joan, el mestre David Mairal, també ho hem comentat fora d'antena moltes vegades, que realment ja s'han de començar a apostar per coses noves, no? No, és a dir, trencar-nos una mica més al cap en moments de crisi, és a dir, hi ha pocs recursos però tenim la clau per destinar bé aquests recursos, destinar-ho amb coses que no s'hagin fet abans, coses imaginatives, que no caiguin sempre en el parany de confondre l'espectador o de cansar inclús l'espectador amb alguna cosa que ja s'ha estirat massa o s'ha utilitzat massa. Per tant, és molt important sorprendre amb coses fresques, amb coses noves, inclús el que recriminem aquí, moltes vegades ho hem recriminat, cares noves, actors que tenen molt talent i que segurament no tenen la meitat de nom que molts d'altres, però que són igualment vàlids. Per tant, des d'aquí reclamem l'oportunitat de que sabem que són conscients. Clar, és molt fàcil dir-ho, no? Hi ha crisis, les grans productores, les grans cadenes aposten per rostres coneguts de la visió. Això és el màrqueting. El màrqueting és això. Evidentment, hi ha pel·lícules molt comercials. Si vols una pel·lícula que et doni bons beneficis, doncs sempre pots fer un Tengo ganas de ti on surti Mario Casas, perquè saps que t'estàs assegurant una gran quantitat de públic adolescent omplint les sales per veure a Mario Casas, no? Però l'interessant seria anar més enllà, no? I provar noves fórmules en què gent molt vàlida pugui entrar i pugui afiançar-se en aquest món que, bé, ara comentava tot just Ivan Peña en l'entrevista que, bé, que hi ha regressat Joan, que deia que és molt tancat el món cinematogràfic nacional, i per tant és complicat entrar-hi, és complicat perquè és un cercle molt tancat, molt reduït, que costa accedir-hi, que costa fer-te un nom dins aquest món i que les oportunitats brillen per la seva absència. Fruit d'això, sense anar més lluny, la seva experiència en el qual doncs, ell obertament ha parlat doncs, que a Xina, sense anar més lluny, es donen moltes més facilitats a l'hora d'iniciar projectes cinematogràfics que aquí a Espanya. Hi ha moltes més possibilitats de poder fer no només pel·lícules, sinó simplement documentals o inclús curtmetratges, no? que seria, sí que és com una pel·lícula, però evidentment amb una duració molt més petita, amb la qual els mitjans també són menors. Tot i això, hem de dir doncs, que seria interessant de cara a la gent d'aquest país, sobretot gent que estima aquest país i que se sent aquest país com a casa seva, que, coi, una reflexió seria perquè aquesta gent que és vàlida, que té idea, que pot aportar coses, que pot fer que passin coses a nivell positiu a casa seva, ha de marxar fora, a un país de fora, per fer valdre el seu treball? Si és igualment de bo a Xina que a Espanya, en aquest cas, per què ha de marxar a Xina una persona prou vàlida i amb recursos suficients? Doncs crec que s'ha de fer autocrítica i s'ha de començar a dir les coses pel seu nom, i que molta gent haurà de respondre a aquesta pregunta doncs realment sota el meu punt de vista, des de la culpa o des de la mala gestió, podríem dir, des de mala gestió, perquè quan la gent ha de marxar, quan hi ha una fuga de gent molt vàlida, és perquè algú replantegi moltes coses. Evidentment això és un problema de cine i estem parlant d'actrius, estem parlant d'actors, estem parlant des de guionistes, il·luminadors, dobladors, totes les persones que encara que no surtin davant de la càmera poden estar darrere, perquè diem una cosa, l'actor i l'actriu sempre està davant de la càmera, és la cara visible del projecte, però perquè aquest projecte, perquè aquesta persona pugui sortir a la càmera, al darrere n'hi ha molts més que tenen el mateix valor, inclús més, perquè fan la mateixa feina o el doble de feina sense ni la meitat del reconeixement que rep l'actor o l'actriu. Per tant, jo crec que això mereix un respecte i crec que qui sigui, els responsables pertinents, han de prendre mesures per mirar de canviar-ho. Dit això, no puc dir res més, simplement animar aquelles persones que inicien els seus propis projectes a que segueixin lluitant i a molt mal dades doncs que puguin tenir el coratge o l'entusiasme, l'emprenedoria que ha tingut doncs, per exemple l'Ivan Peña, un noi doncs, que sí que ha nascut aquí però que realment ha fet vida fora, ha fet vida als Estats Units, ha fet vida ara actualment a Xina, també va estar a Mèxic, no hem parlat, però també va estar a Mèxic. És buscar-se una mica la vida allà on li obrin les portes, allà on li facilitin la seva feina. I és aquí on anem, que facilitin la feina i puguis ser tu mateix, que puguis valdre't com a professional amb els teus propis recursos a casa teva. Per tant, no sé com ho veus, Joan, però jo en aquest sentit estic una mica, bueno, ja ho notaràs, m'ho estàs notant suposo pel meu comentari, una mica frustrat, no? Una mica indignat amb això. Tot i així no queda més remei que treballar i treballar doncs, perquè això pugui canviar una mica i es torci una mica la dinàmica.
Sí senyor. Gran intervenció. Gràcies. La nau aquí està aplaudint d'aquest gran speech, improvisat absolutament, perquè som així d'espontanis en aquest programa, d'aquest gran Ferran Periques, que té molta raó, perquè aquí hi ha molta gent que bé, doncs per feina, qüestions de feina, doncs ha marxat a fora, no serà el primer, no serà l'últim, i en aquesta vida el que tens que fer és lluitar una mica, i lluitar una mica doncs, per trobar el teu lloc en el món. És una cosa molt complicada, però gent com Ivan Penya, doncs ho ha fet, i des d'aquí li agraïm molt la seva aportació al programa.
Exactament.
Esperem que ens pugui aportar doncs, en el futur doncs, més informacions a aquest apassionat món del cinema que tant coneix i de tots aquests artistes que tant coneix. I és una persona anònima, que bé, jo tinc aquí la informació, tinc reculls de premsa que poden atestiguar tota aquesta experiència i tota aquesta vida tan intensa que ha tingut.
Jo m'atreviria a dir que Ivan Penya és una mica un buscavides en aquest sentit. S'ha buscat les garrofes i moltes situacions s'havien presentat del no res, però ell ha estat realment vàlid, ha estat despert per caçar aquella oportunitat que s'havia presentat. I crec que això també és molt important, el saber quan se presenta una oportunitat per poder doncs, aprofitar-la. I crec que aquí s'ha de ser viu i lluitar. Sí que és cert que hi ha molta gent que prospera fora perquè li presenten una oferta molt millor que la que tenen aquí. O sigui, està en el seu dret d'agafar-la, evidentment, només faltaria. I tot el que sigui prosperar, doncs endavant. Jo el que em queixo sobretot és que aquí no hi hagi la meitat d'oportunitats o que una persona s'hagi de veure obligada, ja ho dic així, no amb dret a marxar, és a dir, podem decidir, sinó obligada, sense poder decidir, haver de marxar fora perquè realment a casa seva s'està coent alguna cosa que li permet no progressar a nivell professional.
Dit això, anem a parlar, per aquesta de la secció de sèries, abans que queden uns minuts, anem a parlar d'un parell de notícies relacionades amb sèries que m'agradaria comentar. D'altra banda, la sèrie Gran Hotel tallarà una mica l'emissió.
Sí, retalla l'emissió. Sí.
Retalla d'aquesta temporada. Com hem dit, no ens va semblar gaire bona idea enfrontar-la amb el reality musical La Voz.
Amb La Voz.
La veritat és que ha sigut el programa revelació i tot i que és una gran sèrie, doncs la veritat és que bé, la gent mira La Voz. La gent mira La Voz.
Isabel, que és l'aposta de Televisió Espanyola, doncs ha confirmat ja una segona temporada. És a dir, que la sèrie on podem trobar, bueno, seria protagonitzada per Michelle Jenner, que tots la coneixerem pel seu paper de Sara a Los Hombres de Paco, doncs ja ha confirmat doncs, la gravació d'una nova temporada que em sembla que són 13 capítols, si no vaig errat, d'aquesta proposta que realment ha tingut molt bona acollida.
I que va estar a punt de no veure mai la llum, de ser cancel·lada. I sí, mira, quin gran èxit, enfrontant-se amb Aquí no hay quien viva, que també està molt forta, i amb el reality també molt fort d'Antena 3, que és Tu cara me suena. Una nit molt complicada, però que Isabel ha aconsegut destacar fent aquests pesos tan importants de les cadenes principals.
Realment, les projectes de Televisió Espanyola, de TV1, han funcionat molt i molt bé. Va haver-hi aquell any de desastre, podríem dir,
total,
que va afectar sèries com això, com Isabel, com La República, com Àguila Roja, sobretot,
sí,
que estaven pendents d'un fil, que tenien inclús l'amenaça de ser posades en un calaix, és a dir, ser guardades, estaven els capítols ja gravats i tot, amb la qual perillava fins i tot l'emissió d'aquests capítols. Gràcies a Déu, Isabel s'ha mantingut, veurem Àguila Roja què passa, en tot cas hi ha molt interès per part d'Antena 3 a fer-se amb La República, també, veurem com acaba el tema, el cas és que, bueno, esperem que millori i que sigui en benefici de tot sobretot de l'audiència dels telespectadors.
Doncs bé, el programa s'acaba, aquest calaix, com bé utilitzant una mica la metàfora d'en Ferran, l'obrirem la setmana que ve i arreu a la Planetaris, fins la setmana que ve.
Adeu, adeu!
Adeu! Adeu.